Senyors i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Què tal? Com esteu? Ens despertem amb 6 graus al Santuari de Caral, 10 al Carràs i 13 a Mataró. I encara tenim avisos per tempestes, però només al Gironès, la Selva i la Garrotxa. Res a veure amb les tempestes d'ahir a la tarda, que van deixar més de 50 litres en alguns punts. Un violent temps temporal amb tormenta, amb acumulacions de més de 50 litres, com dèiem, per metre quadrat. Això sí, sense incidents remarcables, tot i que els bombers van fer una cinquantena de sortides. I avui tornem a tenir vaga de professors, en aquest cas al Baix Llobregat i al Penedès. Seguirem les afectacions que puguin generar i els possibles talls de carreteres. Una altra previsió del dia, també destacada, la tenim a la tarda. La consellera Parlon i el major Trapero compareixen per donar explicacions sobre els Mossos infiltrats en assemblees docents. Però, tot i així, el nom del dia és, sense cap mena de dubte, el de l'home que no dimiteix però convoca eleccions. Florentino Pérez.
Me tendrán que echar a tiros, porque yo tengo, de verdad, tengo el apoyo de todos los socios del Real Madrid. Y por eso quiero que haya elecciones. Y yo me quiero presentar. Nos vamos a presentar. Y yo voy a decir la verdad de lo que pasa. No hagan caso a este señor, porque este señor es antimadridista desde pequeño, porque es él, o lo que sea.
Avui és molt interessant llegir i sentir les reaccions de la premsa de Madrid després de la històrica i esperpèntica roda de premsa del president del Real Madrid. El Marca titula en portada Desconcert, o l'ABC, el diari que va rebre més atacs de Florentino, amb comentari masclista inclòs.
Pero ¿cómo honro mejor a mi padre? Yo le honro mejor si me doy de baja. Porque mi padre no podría entender que usted escribiera en el ABC. Miren el posperiódico hoy, dos artículos que hay en el ABC, hoy, contra el Madrid. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol.
L'ABC obre avui amb cinc columnes titulant Florentino tapa els fracassos del Madrid amb un atac desaforat a l'ABC. I a les tertúlies de la ràdio aquesta nit no es parlava de res més.
Aquí nosotros decimos y diremos lo que pensamos. Le guste a quien le guste. Porque a día de hoy yo trabajo para la cadena SER y para Mediaset. Y me debo a mis empresas. Y yo sé que a veces contar la verdad es incómodo, pero tenemos que contarla.
I a veces... Així hauria l'Arguero, Manu Carreño, la SER, o un altre dels assenyalats, Manolo Lama, la COPE.
Arguero estará puesto ahí también para algo, además de para dirigir partidos. Oye, si estás viendo lo que se está cociendo, que lo estás viendo, como lo estaban viendo los compañeros y ahora nos van a contar, a la caseta, o a tu casa, o al vestuario, y evitas lo que ha pasado luego. No estoy diciendo que la culpa la tenga Arbeloa, la culpa la tiene...
Sent Manu Carreño a la SER. Tot i que no han estat tot crítiques, per exemple, Josep Pedrerol al Chiringuito.
Hay una parte que es positiva. Yo lo he visto más fuerte que nunca. Con errores, ¿vale? Con errores, seguramente, pero más fuerte que nunca. Es decir, aquí estoy yo. Y aquellos que dudan de mi capacidad, que sepan que aquí estoy con más ganas que nunca. Eso era muy importante, que los socios lo vieran. Porque era una comparecencia para los socios, no para aficionados en general. Para sus socios...
Avui a 9:15, al matí de Catalunya Ràdio Especial Àgora, amb Laia Tudel, Joel Díaz i Francesc Garriga, i en parlarem també amb periodistes de Madrid com l'Alfredo Relaño o Salvador Sostres. Analitzarem també les opcions que li surti rival a les eleccions i qui vulgui ha de presentar-se amb un aval en patrimoni personal de 187 milions d'euros. Des del 2009, Florentino ha guanyat 5 eleccions perquè no s'hi ha presentat mai ningú. Més tard, a partir de les 10, també celebrarem el segle i mig de vida d'Estrella Damm i després parlarem de les últimes novetats de la tele i sèries amb Mariela Cubells i Darío Porres, i avui especialment amb el cap de cultura de Catalunya Ràdio, Marc Garriga, que és enviat especial al Festival de Canes. I a les 11, Gerard Quintana, Josep Tió de Sopa de Cabra i el seu director d'un documental que presenten al 3CAT.
Encara no ha nascut la persona que sigui capaç d'invertir el temps. Sempre endavant. Pots imaginar, pots jugar la il·lusió d'estar girant el rellotge, però no ho faràs mai.
Mai. Tots tres parlarem d'aquest nou documental Tornar enrere, que s'estrena al Sense Ficció de TV3 dimarts vinent. Sopa de Cabra compleix 40 anys i és a punt de començar la gira de commemoració. I'll be back.
els braços, tan buides les mans. Ara sento per allà un passo, com creix el desengany. Ja una guita és a les cases, l'amor és un combat. Ja la gent no gosa creure, però vol seguir esperant.
Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ara són les 6 i 6. Fem un cantull a la matinada amb Frederic Vincent. Bon dia.
Bon dia.
Amb què ens despertem aquest matí?
Amb un informe que alerta que les persones grans, les persones amb discapacitat o aquelles amb dependència que viuen en entorns rurals pateixen barreres estructurals que es posen la vida molt i molt complicada. L'informe és del projecte Transfrontaré Cimer Inclusió. Està finançat per fons europeus i l'ha publicat aquesta nit l'Agència Catalana de Notícies.
I a Brussel·les.
Avisen que els països europeus han gastat poc més de la meitat dels ajuts que la Unió va engegar arran de la pandèmia. Poc més de la meitat, un 53% s'han gastat d'aquells diners. I Espanya encara va pitjor, un 44%. 4% dels ajuts ha gastat, segons ha publicat Eurostat aquest dimarts. Aquest 44% dels ajuts són els únics que s'han traduït en despeses concretes.
I hem quedat a dormir als Estats Units.
Doncs amb els preparatius del viatge de Donald Trump a la Xina, ja està volant cap allà i arribarà avui per reunir-se amb Xi Jinping. Abans de marxar, el president dels Estats Units ha avançat que demanarà que la Xina s'obri. Els intercanvis comercials i la tecnologia seran els temes claus. De fet, el director executiu d'NVIDIA, l'empresa més gran del món de fabricació de xips per intel·ligència artificial, a ultimíssima hora s'ha afegit al viatge com a convidat. A l'avió presidencial també hi són Elon Musk o Tim Cook, el president d'Apple.
I amb què dinaran avui a la Xina?
Amb el mateix, amb aquesta cimera entre Xi i Trump, com que Taiwan també pot aparèixer a l'agenda, els Estats Units donen suport des de fa molts anys a l'illa, una portaveu del govern de Pequín ha deixat clar, abans de tot plegat, que la voluntat d'oposar-se a la independència de Taiwan és textualment tan ferma com una roca i ha recordat que la Xina té, també textualment, capacitat d'esclafar qualsevol intent en aquest sentit.
Avui és dimecres 13 de maig, ens despertem amb 3 graus a Ribes de Freser, 10 graus a Balaguer i 13 graus al Prat de Llobregat, amb bancs de boira, núvols baixos a molts llocs, sobretot on hi va ploure, de Catalunya Central, al litoral, en alguns llocs de l'Empordà també n'hi ha. La idea és que es vagin aixecant tots aquests núvols, que s'acabi imposant el sol abans del migdia, però avui queda inestabilitat i es tornaran a formar tempestes, clarament menys que no pas ahir, però sí que n'hi haurà a l'interior de les comarques de Girona, la Catalunya Central i en punts també del Prepirineu. Avui, si arriben a la Costa Brava, ja ho faran més desgastades. En canvi, la meitat sud de Catalunya farà vent i això farà que hi hagi moltes més clarianes, amb unes temperatures al sud més altes, de 24-25, i a la meitat nord no passaran dels 20.
Avui a l'Àgora Esportiva del matí de Catalunya Ràdio, partida 3 quarts de 9, Laia Tudel, Joel Díaz, Francesc Garriga i Carme Barceló. Quan són les 6 i 9, Francesc Soler, Sílvia Solanes, bon dia.
Bon dia.
Ja ens actualitzem. Amb la nova jornada de vaga de mestres i professors, avui a les aules del Baix Llobregat i del Penedès. Això després de la vaga general d'ahir, que va tenir un seguiment d'un 70% segons USTEC i del 34% segons el Departament d'Educació.
L'USTEC diu que demà la taula sectorial proposarà un augment salarial de 400 euros i la consellera Esther Niubó els acusa de fer propostes poc realistes.
Es preveuen talls de carreteres i a la migdia hi haurà concentracions a la plaça 8 de març de Sant Feliu de Llobregat i una altra a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès. De cara a la mesa de dijous, la portaveu d'Hostec, Iolanda Segura, diu que un augment salarial de 400 euros els podria fer replantejar el cicle d'aturades i que cal trobar una posició intermèdia. Però la consellera Esther Niubó diu que es demanen impossibles. Ho van dir ahir aquí al matí de Catalunya Ràdio.
Quan vam anar a les negociacions vam anar amb una proposta de 700 euros, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord. 700 no, 200 tampoc, però 400-500 euros.
Aquestes posicions o plantejaments a vegades maximalistes no ajuden, no, a costar posicions. Quan parlem amb docents, tothom el que demana són més mans.
Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
Esquerra i els Comuns exigeixen al govern que es posi les piles i faci una proposta als mestres i professors per posar fi a les vagues.
Reclamen a la consellera d'Educació, Esther Niubó, que tingui cintura i reobri les negociacions amb els sindicats a la reunió de demà dijous. Esther Capelles, la portaveu dels Republicans del Parlament, i Jèssica Albiach, la líder dels Comuns.
Interpel·lem directament al govern que s'arremangui, que busqui les solucions i que no posi més excuses.
Li exigim a la consellera Niubó concrecions amb una proposta que siga realista i, evidentment, amb capacitat d'entesa.
Junts retreu a Esquerra i els Comuns que continuïn negociant els pressupostos amb el govern mentre demanen la dimissió del director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, per la infiltració d'agents en assemblees de docents. Mònica Sales, líder de Junts al Parlament.
Hi ha un govern en fallida. De fet, el govern del president Illa és el problema. El principal problema que té avui Catalunya es diu Salvador Illa.
El PP i Vox també donen suport a les reivindicacions de mestres i professors.
La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, compareixen aquesta tarda al Parlament per explicar-se sobre la infiltració d'agents en una assemblea de docents.
Ho faran a la Comissió d'Interior i Seguretat Pública. La polèmica cada cop creix més, sobretot després que ahir la consellera Niubó va assegurar que el seu departament no sabia res de la infiltració i va demanar més explicacions. L'Associació d'Advocats d'Osona ha presentat una denúncia en un jutjat de Guàrdia de Barcelona perquè considera que s'han vulnerat drets fonamentals. Ho explica César Lagongrio, president de l'associació.
Considerem que s'han produït diferents il·lícits penals, com seria doncs, un delicte de prevaricació administrativa, un delicte de descobriment i revelació de secrets, un delicte contra la llibertat sindical. També parlem d'un possible delicte de coaccions i un delicte de malversació o desviament de cabals públics.
El sindicat majoritari de l'educació, USTEC, també prepara una denúncia.
I trobant-se a Catalunya Ràdio, només un 18% dels joves de Catalunya aconsegueixen emancipar-se abans dels 30 anys. Això segons les últimes dades recollides de l'Observatori Català de la Joventut.
La resta han de continuar vivint amb els pares perquè no es poden permetre pagar un lloguer.
La meitat dels joves treballa i la majoria al sector serveis. Molts, un 60% del total, a més, estudien. No hi ha capacitat d'estalvi i aquest 18%, que es podria considerar afortunat perquè ha pogut anar a viure fora de casa dels pares, ha de superar una autèntica cursa d'obstacles per engegar un projecte personal. El Pau i la Zoe ronden la trentena.
Els problemes principals amb la immobiliària eren de negatives o de donar llargues a petites reparacions que s'havien de fer de l'ús corrent de l'equipament de l'habitatge.
El que vam fer, en vez de netejar-me els fongs de la paret, que són negres, va ser posar-me una paret falsa per tapar-los.
Sí, és bastant frustrant.
Sara Riera, pel matí de Catalunya Ràdio.
La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, avala activar incentius fiscals a la compra i al lloguer d'habitatge, com reclama Junts per Catalunya. Joan Vilaplana.
Rodríguez ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que el que demana Junts, deduccions del 15% en l'IRPF pels imports destinats a hipoteca o lloguer, s'assembla a propostes anteriors del PSOE i al govern espanyol. Ho veu una oportunitat.
Al final estamos destinando muchos miles de millones de euros a construir nueva vivienda, pero esto nos lleva un tiempo. Y en ese tiempo la gente sigue pagando sus rentas de alquiler.
Des del Parlament, els comuns avisen que els incentius fiscals no són la seva aposta, però ho analitzaran si permeten aconseguir el suport de Junts a la pròrroga dels lloguers. Esquerra aposta per gravar impostos a la compra especulativa i la CUP per prohibir-la. Joan Vilaplana, pel matí de Catalunya Ràdio.
I el vaixell de càrrega rus que es va enfonsar l'any 2024 davant de les costes de Cartagena transportava dos reactors nuclears.
Això és almenys el que ha revelat una investigació de la cadena nord-americana CNN. El vaixell es va enfonsar el desembre del 24, unes 60 milles del litoral murcià, en estranyes circumstàncies, i després hi va haver una sèrie d'explosions. El govern espanyol va permetre que els seus 17 tripulants desembarquessin en territori espanyol. La investigació periodística revela ara que l'embarcació podria transportar dos reactors nuclears per a submarins i es dirigia cap a Corea del Nord. Una setmana després de l'incident, un suposat vaixell espia rus va passar per la zona i va provocar quatre explosions més i recentment s'ha constatat que avions militars dels Estats Units també han sobrevolat la zona. Són revelacions periodístiques que han transcendit mentre continua oberta la investigació oficial per aclarir les circumstàncies d'aquest naufragi.
El Ministeri de Sanitat flexibilitza el protocol pels afectats de l'antivirus.
Si passats 7 dies de les persones en quarantena a l'hospital continuen donant negatiu a la prova PCR, podran rebre visites. Una modificació que arriba hores després de la reunió entre el director de l'OMS i el president espanyol Pedro Sánchez.
El govern espanyol segueix les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut i allarga la quarantena fins al 21 de juny, però en rebaixa les restriccions pel que fa als contactes que no tenen la malaltia. Tot plegat després que el director de l'OMS, Tedros Adhanom, i el president espanyol Pedro Sánchez enviessin ahir un missatge de calma, tot i no descartar més positius entre els passatgers del creuer.
Seguiremos muy atentos a la evolución de los pasajeros que están ahora mismo hospitalizados.
There is no sign that we are seeing...
No hi ha senyal de que es vegi l'inici de un més gran brot.
Per la seva banda, la ministra de Sanitat, Mònica García, acusa el president de les Canàries, Fernando Clavijo, d'haver volgut boicotejar l'evacuació de l'Ondius hores abans que el vaixell arribés a Tenerife. Des de Madrid, Cristian Roland Tomàs, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I la guerra a l'Orient Mitjà i els seus efectes sobre els preus de l'energia disparen la inflació als Estats Units al nivell més alt dels últims 3 anys, però Donald Trump insisteix a treure-li ferro.
La taxa d'inflació interanual s'ha situat en el 3,8%, però el president nord-americà assegura que és un efecte passatger, que els seus conciutadans se'n fan càrrec i que quan s'acabi la guerra els preus cauran de cop.
Tot americà entén que l'Iran no pot tenir una arma nuclear. Ara bé, si la borsa puja o baixa una mica, el poble americà sap que quan aquesta guerra s'acabi, el petroli baixarà, la borsa s'enlairarà i veurem una edat d'or com no havíem vist.
Trump ho ha dit poc abans de marxar cap a la Xina, país que visitarà aquest dijous i divendres. Ahir el Pentàgon va actualitzar el cost de la guerra contra l'Iran. En 6 setmanes, Washington s'ha gastat 29.000 milions de dòlars.
Aquesta matinada, Donald Trump també ha tornat a insistir en la idea d'annexionar-se a Venezuela com a 51è estat dels Estats Units.
Ho ha fet, com de costum, amb un missatge a la seva xarxa social, Truth Social. Aquest cop ha penjat un mapa que mostra Venezuela pintada amb la bandera dels Estats Units. Des de la detenció del president veneçolà Nicolás Maduro al gener, Trump ha deixat anar diverses vegades que voldrien accionar al país llatinoamericà i també ha dit el mateix del Canadà o de Groenlàndia.
I a les últimes hores, 13 persones han mort en atacs israelians al sud del Líban.
Ho ha comunicat el Ministeri de Sanitat del país, que assegura que la sèrie d'atacs tenien com a objectiu 3 ciutats del sud del Líban i que també han deixat diversos ferits, tot i l'alto el foc vigent des de mitjans d'abril. El Líban ha continuat els bombardejos d'Israel i també els atacs amb drons per part de la milícia xiita Hezbollah.
Mentre continua la polèmica a Israel per una de les imatges més virals de la rua del Barça, la de Lamine Yamal amb una bandera de Palestina. Jerusalem, Jordi Prescó.
El gest de Lamine va caure com una bomba a Israel, on el Barça és de llarg l'equip més estimat. Encara recorden la imatge de Messi al mur de les Lamentacions en una visita del Barça l'any 2013, però com explica el periodista esportiu Uri Levi, ha plogut molt des d'aleshores.
Barça después de Messi se busca una nueva cara para representar el club a lugares como en Israel y Lamine es esta cara y si esta cara se mueve la bandera de Palestina es muy duro.
A Palestina, feu madridista, encara no s'ho creuen. El gest de Lamine els obre un escenari desconegut. Fins ara estaven pràcticament orfes d'ambaixadors globals en el món del futbol. Des de Jerusalem, Jordi Berescó pel Matí de Catalunya Ràdio.
Ara són les 6 i 18, més notícies que repassem amb Marc Jurado, Lara García i Ana Alfonso. Bon dia.
Bon dia.
El fiscal del judici, els Pujol, els acusa de presentar-se com a víctimes d'una persecució política per part de les clavegueres de l'Estat.
Remarca en el tram final del judici que durant dècades han amagat sumes milionàries de diners a Andorra i en altres països de l'estranger. Avui les defenses comencen a presentar els seus informes finals.
El fiscal anticorrupció Fernando Bermejo, que ha trigat més de 4 hores a defensar el seu informe final, ha assegurat que no val amagar-se darrere a la suposada Operació Catalunya.
El análisis del caso Pujol obliga a confrontar el discurso público sostenido durante años según el cual España nos roba. Las conductas examinadas judicialmente apuntan a presuntas prácticas de ocultación de ingresos y elusión de obligaciones tributarias.
Si s'estafa Hisenda, dit s'estafa l'estat del benestar i els altres ciutadans. La família Pujol assegura va aprofitar la seva posició social i la seva influència política per multiplicar els diners que tenia Andorra en una associació il·lícita encapçalada per l'expresident i la seva dona. Des de San Fernando de Henares, Maria Núria Rebetlle, pel Matí de Catalunya Ràdio.
La Fiscalia recorre la decisió de l'Audiència de Barcelona d'arxivar la causa contra els tres Mossos acusats d'ajudar Carles Puigdemont a fugir de Barcelona fa gairebé 2 anys.
El Ministeri Públic demana reobrir un cas que el tribunal va donar per tancat per falta d'indicis i perquè els tres agents no estaven treballant aquell dia. La Fiscalia, però, insisteix que tot plegat va ser un pla orquestrat al detall i que, per més que no estiguessin en actiu, els policies tenien l'oportunitat l'obligació de detenir l'expresident. Les acusacions de Vox i Azteoir també han demanat a l'Audiència Provincial que reactivi el procediment.
Les acusacions en el crim d'Helena Jubany demanen 26 anys de presó per al principal investigat Santi Laiglesia per delictes d'assassinat i detenció il·legal.
La fiscalia i la família coincideixen a deixar fora de la causa, de manera provisional, l'altre investigat, Xavi Jiménez.
Mataró, Marta Vallès.
Segons el relat de les acusacions, Santi Laiglesia hauria participat activament en totes o algunes de les accions que van acabar amb la vida de la jove mataronina. Helena Jubany va anar al pis que Laiglesia compartia amb la seva parella Montse Careta el 30 de novembre de 2001. La matinada del 2 de desembre, una o més persones van drogar la víctima i la van llançar al buit des del terrat de l'edifici. La fiscalia i l'acusació particular demanen que s'obri judici oral i que provisionalment Xavi Jiménez quedi fora de la causa. Els indicis el relacionen amb els anònims que va rebre la víctima, però no el vinculen amb una participació directa en el crim. Montse Careta es va suïcidar a la presó el 2002. Santi Laiglesia va sortir en llibertat provisional aquest gener. Havia entrat a presó per primera vegada el mes de novembre, després que l'estiu passat es va reobrir el cas. Des de Mataró, Marta Vallès, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Tiroteig al barri de la mina de Sant Adrià de Besòs.
Segons els Mossos, va passar ahir cap a les 6 de la tarda al carrer Saturn i no hi va haver ferits. La policia manté oberta una investigació per localitzar-ne els responsables. Segons el periòdico, poc després va aparèixer un vehicle tirotejat en un altre punt de Sant Adrià, a un quilòmetre i mig del primer incident. El diari apunta que l'origen dels fets seria una disputa entre dues famílies, però els Mossos no ho confirmen.
I una explosió de butà en un edifici del barri del Poblenou de Barcelona va deixar ahir 11 ferits, dos dels quals continuen ingressats a l'Hospital Vall d'Hebron.
Es tracta d'una mare i la seva filla menor d'edat que viuen al pis on hi va haver l'incident. Una de les víctimes es troba greu i l'altra menys greu. Els altres 9 ferits van ser de caràcter lleu i no va caldre traslladar-los a l'hospital. El cap de l'operatiu dels bombers de Barcelona, Carlos Chico, va explicar que l'explosió va ser quan la mare estava cuinant.
En el moment de l'explosió, a l'interior del pis hi havia una mare i una filla que s'han vist afectades per l'explosió en diverses cremades. A més, per seguretat, hem evacuat a la resta de persones de l'edifici.
Els bombers van poder extingir el foc, però el pis en qüestió i dos més de l'edifici van quedar inhabitables. Arran d'això, 12 persones, entre les quals dos menors, han passat la nit reallotjades pel Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona.
I el primer ministre britànic, Keir Starmer, desafia les veus laboralistes i que li demanen la dimissió i insisteix que continuarà al capdavant del govern.
La guerra oberta al partit després de la desfeta electoral de la setmana passada ja ha provocat la sortida de 4 alts càrrecs de l'executiu.
Londres, Quim Olivares.
Starmer ha resistit un dia més i ha demanat si algun dels ministres volia activar les primàries per substituir-lo. David Lammy és el viceprimer ministre.
Ningú s'ha ofert per presentar-se en els processos que existeixen al partit. Sembla que ningú té cap nom per plantar cara a Keir Starmer. I aquells que suggereixen que s'hauria de retirar haurien de dir quin candidat seria millor.
Més de 100 diputats laboristes han signat una carta de suport a Starmer. En canvi, una norantena demanen que dimiteixi i hi ha hagut també un degoteig de dimissions ministerials. El sainet laborista ha fet disparar el cost del deute britànic i ha fet caure la cotització de la lliura esterlina. Quim Olivares des de Londres pel Matí de Catalunya Ràdio.
La Comissió Europea convida a Brussel·les el govern talibà de l'Afganistan, tot i que no reconeix formalment el règim islamista, per reunir-se i parlar de deportacions d'immigrants.
L'executiu comunitari vol agilitzar el retorn d'afganesos en situació irregular que suposin un risc per la seguretat, tal com diu la Comissió.
Les ONG veuen ambigua aquesta definició i alerten que els deportats es trobaran un Afganistan en crisi i sense drets humans. Ahmad Wali Ahmad Yar lidera la xarxa d'organitzacions de la diàspora afganesa a Europa.
Tenim molts i molts casos de gent que tornen de l'Afganistan i acaben detinguts, humiliats o empresonats pels talibans.
El portaveu de la Comissió Europea, Marcus Lamart, normalitza les converses amb els talibans.
Això no suposa de cap manera un reconeixement. La Unió Europea manté a l'Afganistan una presència sobre el terreny per facilitar contactes. Ja tenim contactes operatius, no és res nou.
Nega que reunir-se amb ells els legitimi. Des de Brussel·les, Bruno Forte Amires pel Matí de Catalunya Ràdio.
I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
Què tal, bon dia?
La primera.
Que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura.
L'Acadèmia de la Música concedirà el seu primer premi d'honor al cantautor i músic català Joan Manuel Serrat. Per l'Acadèmia, Serrat representa la cançó d'autor, la poesia i el compromís social, a més de ser, diuen, un artista que ha esdevingut un pont entre generacions. El cantautor recollirà el premi el proper 26 de maig a Madrid.
La segona.
Compra per 3.400 milions d'euros els drets musicals de 45.000 cançons d'artistes com Beyoncé, Shakira, Bon Jovi o Mariah Carey. Fins ara el catàleg de cançons era de Recognition Music Group, propietat del fons Blackstone, i a partir d'ara temes com All I Want for Christmas Is You o aquesta que sentim, Living on a Prayer, passaran a mans de la companyia japonesa.
I la tercera?
I avui a Reus comença la Fira del Circ de Catalunya Trapèzica, que aquest any celebra el 30è aniversari. Aquest any hi haurà 80 espectacles i més de la meitat estan produïts a casa nostra. La inauguració serà aquesta nit a 11:15 a la plaça del Mercadal amb l'espectacle de la companyia Circ Pistolet entre el cel i la terra.
I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
Què tal, bon
dia. El Barça estudia emprendre accions legals contra Florentino Pérez per les acusacions pel cas de Greira.
El president del Madrid avisa que presentarà un dossier de 500 pàgines que demostraria la compra dels àrbitres per part del Barça. Parla de robatori.
Pero oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, es que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Cómo no voy a estar cabreado?
Florentino descarta la dimissió, anuncia eleccions al club, també ataca la premsa.
Quiero hablar de aquellos que creo que están detrás de toda esta campaña. Dicen que hay gente que se está moviendo a la sombra para presentarse. Pues que se presenten, esta es la oportunidad que yo les doy. Voy a convocar elecciones, nos vamos a presentar esta junta directiva e invito a todos aquellos que quieran presentarse.
Déu-n'hi-do. Després ho comentarem també en Agora Esportiva. I l'Espanyol rep l'Atlètic Club a les 7 sense marge d'error.
Amb els mateixos punts que el Girona, que està en posició de descens, Manolo González, tècnic de l'Espanyol.
Que al final el que importa som nosaltres. Que estiguem bé al partit, que no el parem nosaltres, sobretot, i competir al màxim nivell. El rival ara mateix ja penso que dona igual.
El Llevant surt del descens amb la victòria al cap del Celta 2-3. També avui juga el Barça a 8:45, camp de l'Alavés. Hansi Flick dona per feta la seva continuïtat al club fins al 2028, amb una temporada opcional fins al 2028. L'Espanyol Atlètic Club de Bilbao al Tot Gira a les 7, tot seguit l'Alavés Barça a la TDT, les dues transmissions a Catalunya Ràdio. També jugats a primera, Betis 2, el Jun, Osasuna 1, Atlètic de Madrid 2, el Manresa, que confirma la permanència a la Lliga de Bàsquet amb la victòria a la pista del Girona.
Avui a partir de les 11, Sopa de Cabra. Gerard Quintana i Josep Tió seran aquí amb nosaltres per presentar-nos el seu nou documental, documental de la història de Sopa de Cabra, que es diu Tornar enrere, i s'emetrà dimarts al Sense Ficció. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
Bon dia. Avui el meu motiu per llevar-me, que si voleu també pot ser el vostre, és fer el que s'hagi de fer durant el dia, enllestir les obligacions laborals, familiars i personals, arribar a casa, preparar-me una cervesa i un bol gegant de crispetes i tornar a mirar la roda de premsa d'ahir de don Florentino Pérez. Per què? Doncs en primer lloc perquè sempre és maco veure una mala persona fent el ridícul i en segon lloc, i més important, per veure representat en aquell pobre senyor balbucejant què és el que passa quan algú és tan poderós que ningú s'atreveix a dir-li, com l'emperador aquell del conte que va despullat. Florentino Pérez hagués pogut sortir ahir a fer la roda de premsa vestit només amb uns bolquers, o disfressat d'emperador romà, o de guàrdia civil, per exemple, i ningú no li hagués dit res. I el millor, amics, és que aquest espectacle només ha fet que començar.
I avui cançons sobre la roda de premsa de Florentino Pérez.
Contradiccions. Artistes carregats de contradiccions en el nom, com la del grup de Mamas and the Papas, on ells sí que eren papes, però elles no eren mames, perquè Casey Elliot i Michelle Phillips no van tenir fills fins més tard, que, per cert, la filla de la Michelle Phillips és una de les grup Wilson Phillips.
Yeah.
altre grup amb contradiccions en el nom. Es diuen Texas, però són d'Escòcia. De fet, el nom de Texas han explicat diverses vegades que ve del cinema, de la pel·lícula de Wim Wenders, París, Texas. I els New Limit ho van petar amb el seu primer tema, aquest Smile. Es deien New Limit, cantaven en anglès, es promocionaven en el món Eurodance, però eren valencians. Mm.
En punt 6:45. Repassem els titulars d'aquest dimecres amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. El Barça estudia emprendre accions legals arran de la insòlita roda de premsa d'ahir del president del Real Madrid, Florentino Pérez, en què va convocar eleccions i va llançar una bateria d'acusacions.
Contra el Barça, per exemple, qui va acusar de comprar àrbitres i que en tenia proves.
Pero oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, es que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Cómo no voy a estar cabreado?
El veterà dirigent blanc ha comunicat també que es presentarà a la reelecció.
Per defensar-se ell i el Madrid del que considera atacs organitzats dels grups mediàtics.
Quiero hablar de aquellos que creo que están detrás de toda esta campaña. Dicen que hay gente que se está moviendo a la sombra para presentarse. Pues que se presenten, esta es la oportunidad que yo les doy. Voy a convocar elecciones, nos vamos a presentar esta junta directiva e invito a todos aquellos que quieran presentarse.
Per tot plegat, hem convocat una àgora esportiva d'emergència per analitzar-ho a partir de 9:15, amb Laia Tudel, Joel Díaz, Francesc Garriga, Carme Barceló i una sèrie també d'analistes que ens ajudaran a entendre les claus d'aquesta compareixença de Florentino Pérez d'ahir. I els docents tornen avui a la vaga a les aules del Baix Llobregat i el Penedès.
Demà, a la taula sectorial, USTEC proposarà un augment salarial de 400 euros, mentre que el govern els acusa de poc realista. Sentim la portaveu del sindicat majoritari, Yolanda Segura, i la consellera d'Educació, Esther Niubon. Declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
Quan vam anar a les negociacions, vam anar amb una proposta de 700 euros, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules, 700 no, 200 tampoc, però 400, 500 euros.
Aquestes posicions o plantejaments, a vegades maximalistes, no ajuden, no, a costar posicions.
Aquesta tarda compareixen també al Parlament la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, per donar explicacions sobre la polèmica infiltració d'agents en una assemblea de docents.
L'Associació d'Advocats d'Osona ha presentat denúncia per aquests fets i l'USTEC n'està preparant una altra. César Langonio, advocat.
Un delicte de prevaricació administrativa, un delicte de descobriment i revelació de secrets, un delicte contra la llibertat sindical. També parlem d'un possible delicte de coaccions i un delicte de malversació o desviament de cabals públics.
I us avança Catalunya Ràdio. Només un 18% dels joves marxen de casa als pares abans dels 30 anys.
La resta no aconsegueixen emancipar-se principalment perquè no poden pagar-se un lloguer.
El vaixell de càrrega rus que es va enfonsar l'any 2024 davant les costes espanyoles transportava 2 reactors nuclears.
Ho revela una investigació de la CNN. El vaixell es va enfonsar unes 60 milles del litoral murcià en estranyes circumstàncies i després hi va haver una sèrie d'explosions.
La inflació als Estats Units es dispara fins al 3,8%.
És la taxa interanual més alta dels últims 3 anys, amb la guerra a l'Orient Mitjà afectant de ple el preu de l'energia. Donald Trump insisteix que és passatger.
Tot americà entén que l'Iran no pot tenir una arma nuclear. Ara bé, si la borsa puja o baixa una mica, el poble americà sap que quan aquesta guerra s'acabi, el petroli baixarà, la borsa s'enlairarà i veurem una edat d'or com no havíem vist.
Els afectats per antivirus que estan fent quarantena podran rebre visites.
Si al cap de 7 dies d'aïllament segueixen donant negatiu a la prova PCR.
I una explosió d'una bombona de butà deixa 11 ferits al barri del Poblenou de Barcelona.
En el moment de l'explosió, a l'interior del pis hi havia una mare i una filla que s'han vist afectades per l'explosió en diverses cremades. A més, per seguretat, hem evacuat a la resta de persones de l'edifici.
Aquestes dues persones continuen ara mateix ingressades i arran de la deflagració, una dotzena de veïns han passat la nit rellotjats pel Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona.
I repassem ara les portades dels diaris, avui amb la roda de premsa d'ahir de Florentino Pérez, amb totes les portades de la premsa general i esportiva. Marc Jurado.
Sí, comencem pel diari ABC. Blanc, principal de les crítiques del president del Real Madrid, és l'únic tema que du a la portada, fotografia de Pérez, que ocupa més de la meitat de la pàgina, assenyalant amb el dit i el titular, Florentino Pérez tapa els fracassos del Real Madrid amb un atac desaforat a l'ABC. El Mundo parla d'una roda de premsa hilarant i El País descriu la intervenció com a insòlita per l'atac a la premsa. Ho acompanya amb una foto de Florentino Pérez que també surt en altres diaris tapant-se les orelles. Més premsa, l'Esportiva de Madrid, l'AS destaca la portada Les paraules de Pérez m'hauran de fer fora a trets, i el Marca ho resumeix tot en una sola paraula, desconcert. I a Catalunya l'Esport parla de reial esperpent, i El Mundo Deportivo i l'Esportiu coincideixen en un titular amb una sola paraula ben gran, delirant. A La Vanguardia titula en Florentino desfermat, i l'Ara explica que Florentino Pérez convoca eleccions i ataca la premsa. I Florentino Pérez a banda, altres temes de portada, El Periódico relata que l'OMS descarta un brot més gran d'antivirus, però no nous casos, i dedica la gran foto als mestres i professors, amb la plaça de Sant Jaume tenyida de groc. Els docents mantenen la vaga, titulant.
Avui a Riudecanyes, al Baix Camp, es desperten amb 13 graus, al migdia arribaran els 23 i a Olot en tenen 6, amb una màxima que no passarà dels 19. S'esperen ruixats i tempestes, però menys que el que vam viure ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Sí, avui tindrem ruixats i tempestes de tarda al nord-est. Això vol dir a les comarques de Girona, sobretot a les comarques interiors de Girona, i potser també al Prepirineu i a la Catalunya central. I, en canvi, al sud de Catalunya farà vent i sol tot el dia. I a la resta sí que ara mateix tenim força núvols baixos i boira, però la previsió és que es vagin aixecant durant el matí.
I després de la compareixença de Florentino Pérez, arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Catalunya. Semblava impossible protagonitzar una roda de premsa més delirant que la del CC de Johan Cruyff per part de Josep Lluís Núñez, amb aquell gloriós i mític sangus. Però ahir Florentino Pérez ho va aconseguir. El president del Madrid va oficiar una missa que podrà utilitzar-se als seminaris de comunicació del futur per explicar tot allò que no s'ha de fer. Florentino s'hi va mostrar imprecís, xaruc, erràtic, i va matallar els missatgers del periodisme més castís per no rendir-li la pleitesia que ell creu mereixer pels segles dels segles. També va excusar el nadaplete del seu equip, escudant-se en l'esperit de Negreira i una sèrie de complots que només veuen ell i Tomàs Roncero. Té gràcia veure com un home tan poderós pot semblar tan feble, i crec que el Barça faria haver de passar d'ell olímpicament, perquè mentre plori l'enemic, és senyal que anem molt bé.
Aquests despertes avui, Can Elias.
Bon dia, avui amb Ain't No Mountain High Enough, però la versió que es va gravar per la pel·li Sister Act 2, i és que tal dia com avui, un 13 de maig, però de l'any 1995, l'alpinista britànica Alison Hargreaves va marcar una fita històrica en convertir-se en la primera dona que feia el cim de l'Everest, sense oxigen suplementari i sense l'ajuda dels xerpes, ni cordes, ni res. Malauradament, per això, només 3 mesos després de fer el cim, el 13 d'agost del 95, Hargreaves va morir en el descens del K2, la segona muntanya més alta del món.
I amb quina matinera us ha despertat avui els matiners de Catalunya Ràdio, Can Elias?
Avui amb la Montserrat des de Terrassa, una matinera que es lleva d'hora per fer una mica d'esport. Montse, a veure una cosa, a quina hora t'has despertat avui?
A les 5:10, concretament, sense despertador, perquè ja soc veterana i el cos ja m'ho demana. Ja de sempre he sigut matinera.
I ens hem posat a fer esport a les 5:10?
A les 5:10. He anat al lavabo, la pastilleta, i a fer gimnàstica, que la tinc pautada 2 o 3 vegades al dia.
Veus que bé? Doncs molt bé. Molt bé.
I avui on són festes?
Doncs mira, avui engega la Festa Major del Gòtic de Barcelona. La festa s'iniciarà 4:45 de la tarda.
A la Cercavila, que fan de pregó.
Sí, tant del pregó, que a més a més ja saps que recorrerà els barris de...
Algunes escoles barri. També va, no?
Sí, tant. Les entitats de la taula d'infància del Gòtic, amb grups de percussió i amb gegants i capgrossos de l'escola Baixeres i l'escola de Sant Felip Neri, exactament. Sí. I a 8:15 del vespre, a la plaça de la Mercè, hi haurà el pregó, efectivament. Molt bé, quina rapidesa, que és el carter del Gòtic Sud des de fa més de 20 anys, Ricard.
Sí, 23 o 24, no?
Ben bons, ben bons.
I a la xarxa, Marta Viana, que s'ha fet viral?
Doncs les declaracions del cantant Omar Montes, que ha reaparegut després de la crisi, o de la suposada crisi amb Lola Romero, i ha decidit vacilar la premsa així.
Mi madre ha llegado a casa y nos ha contado pues lo que... Pues lo que esperábamos, hablando claro. Que mi madre está embarazada. Se ha quedado embarazada del padre de Lamine Yamal. Y a mí me gusta el padre, para mí.
I fins aquí.
És una vacilada.
Vacilada.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge de l'Helena Castelar, d'Arbúcies. Es queixa del tracte rebut a l'Hospital de Santa Caterina, a Salt, després de tenir un accident al riu. Considera que no va rebre una atenció correcta a urgències, a banda de no trobar facilitats per poder tornar a casa en ambulància després.
Jo, morta de fred, tremolant, i he dit, escolta, per favor, no és que xupa que vaig. Porta'm un calefactor o traieu-me el solet, que està fent sol a fora. Pues no, però el personal molt malament, això t'ho he dit. Molt malament, sí, increïblement antipàtic, mal humor.
L'hospital confirma que va atendre l'Helena, però no els consta cap queixa formal. Insisteixen que estan compromesos amb la qualitat assistencial i conviden l'Helena a registrar la queixa a través dels canals oficials de l'hospital. Ella diu que ho farà.
636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats que trontollen davant la falta d'avenços per arribar a un acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. El preu del petroli ja s'enfila per damunt dels $108 del barril de Brent. Europa i els índexs van tancar amb caigudes d'entre un 1 i un 2%. L'IBEX 35 encadena ja 4 sessions consecutives de baixades. Ahir va perdre un 1,56% i s'allunya encara més dels 18.000 punts. A Wall Street, després de les dades d'ahir d'inflació dels Estats Units, les borses van tancar planes i acabem repassant els parquets asiàtics. Aquest matí els índexs de Tòquio i Hong Kong es mantenen estables i podem destacar també que a Seul el Kospi creix un 2%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Avui a 6:45, tot gira amb la transmissió de l'Espanyol Atlètic Club. I després, la TDT. La transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de 9:15, la TDT de l'Alavés Barça a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
El Matí de Catalunya Ràdio.
3:45 del matí. Aquesta hora ens actualitzem.
Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
Avui el nom del dia és el de Florentino Pérez, després de la roda de premsa inèdita que va fer ahir a la tarda el president del Real Madrid.
Una compareixença esperpèntica, disparant a tort i a dret, en què va convocar eleccions.
Porque me tendrán que echar a tiros, porque yo tengo, de verdad, tengo el apoyo de, todos los socios del Real Madrid y por eso quiero que haya elecciones. Y yo me quiero presentar, y nos vamos a presentar, y yo voy a decir la verdad de lo que pasa. No hagan caso a este señor, porque este señor es antimadridista desde pequeño, por lo que sea.
Va carregar sobretot contra la premsa i en especial contra l'ABC i amb comentari masclista inclòs.
Pero ¿cómo honro mejor a mi padre? Yo le honro mejor si me doy de baja. Porque mi padre no podría entender que usted escribiera en el ABC. Miren los periódicos hoy, dos artículos que hay en el ABC hoy contra el Madrid. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol.
El Barça també va rebre, acusant novament el club pel cas Negreira, i ara el club estudia accions legals. A la premsa, el Marca, avui títol en portada, desconcerto a l'ABC, Florentino tapa els fracassos del Madrid amb un atac desaforat contra l'ABC.
Avui la convocatòria de vaga a l'educació afecta les comarques del Baix Llobregat i el Penedès. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'hi acaba de referir des dels Estats Units.
Manté el pols i defensa que l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT és extraordinari. De fet, no ha donat senyals que demà la consellera d'Educació es presenti amb una proposta nova.
Estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, màxim respecte. Mai es havia fet i compromís de recursos tan important com el que s'ha fet ara. Mai. I dijous parlarem i nosaltres estem amb una voluntat de seguir enraonant i de mà estesa. Anticipem aconteixements.
Tot això després que la vaga d'Aiató Catalunya va tenir un seguiment del 70% segons l'Austec i del 34% segons el Departament d'Educació. L'Austec diu que demà a la taula sectorial proposaran un augment salarial del 400 euros. Ho va explicar ahir Iolanda Segura al matí de Catalunya Ràdio.
Vull recordar que quan vam anar a les negociacions vam anar amb una proposta de 700 euros, 700-800, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord.
La consellera Esther Niubuli va replicar que són propostes poc realistes. Avui a les protestes es preveuen talls de carretera i al migdia hi haurà concentracions a Sant Feliu de Llobregat i a Vilafranca del Penedès.
Esquerra Republicana i els Comuns exigeixen al govern que mogui fitxa.
Esther Capelles, la portaveu dels Republicans al Parlament, i Jessica Albiach dels Comuns.
Interpel·lem directament al govern que s'arremangui, que busqui les solucions i que no posi més excuses.
Li exigim a la consellera Niubó concrecions amb una proposta que siga realista i, evidentment, amb capacitat d'entesa.
Junts carrega contra el govern, mentre que el PP i Vox també donen suport a les protestes dels mestres.
Tot plegat enmig de la polèmica per la infiltració d'agents dels Mossos en una assemblea de docents. Avui la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, compareixeran al Parlament.
Ho faran a la Comissió d'Interior i Seguretat Pública. La polèmica cada cop creix més, sobretot després que la consellera Esther Niubó va assegurar que el seu departament no sabia res de la infiltració. L'Associació d'Advocats d'Osona ha presentat una denúncia en un jutjat de Guàrdia de Barcelona perquè considera que s'han vulnerat drets fonamentals. L'Austec també prepara una denúncia.
I en clau internacional, la guerra a l'Orient Mitjà dispara la inflació als Estats Units al nivell més alt dels últims 3 anys. Donald Trump, però, hi treu ferro.
La taxa interanual s'ha situat en el 3,8%, però el president nord-americà assegura que és un efecte passatger.
Tot americà entén que l'Iran no pot tenir una arma nuclear. Ara bé, si la borsa puja o baixa una mica, el poble americà sap que quan aquesta guerra s'acabi, el petroli baixarà, la borsa s'enlairarà i veurem una edat d'or com no havíem vist.
Trump ho ha dit poc abans de marxar cap a la Xina i el Pentàgon va actualitzar el cost de la guerra contra l'Iran. En 6 setmanes, Washington ha gastat 29.000 milions de dòlars.
Més notícies. El Tribunal Suprem descarta que els treballadors temporals de les administracions públiques puguin passar a ser fixos si no han aprovat abans unes oposicions. Rafael de Ribot.
El Suprem dictamina que només es poden convertir en fixos els empleats temporals que han superat prèviament una prova d'accés, s'han quedat sense plaça i per això han encadenat contractes temporals. La coordinadora de Comissions Obreres a la Generalitat, Isabel Caire, assegura que la figura del treballador indefinit no fix és pràcticament inexistent a l'administració catalana.
Poquíssims, perquè amb el procés d'estabilització, no sabria dir-te que pocs que en queden.
Pels que no han superat unes oposicions, el Suprem considera que n'hi ha prou d'indemnitzar el treballador i comunicar la situació a la Inspecció de Treball o la Seguretat Social perquè obrin un expedient. Rafael de Ribot pel matí de Catalunya Ràdio.
Quality Espresso prepara un ERO que pot afectar tots els treballadors de producció de la planta que té a la zona franca de Barcelona.
L'empresa té 117 treballadors i es dedica a la fabricació de màquines i molinets de cafè. Encara no ha concretat la xifra d'acomiadaments, tot i que els sindicats temen que sigui una vuitantena. L'empresa ho justifica amb l'argument de continuar sent competitiva, però des de Comissions Obreres, Òscar Perea denuncia que la direcció vol deslocalitzar la producció.
Toda la producción y todos los departamentos directamente estrechos con producción son los que quieren que entren en el expediente de regulación de empleo. Y eso te digo que es bastante más de la mitad de la plantilla, porque casi todos tenemos que ver con producción.
La direcció i els sindicats es reuniran dilluns que ve per abordar aquest ERO. Quality Expresso fa 75 anys que és a Catalunya.
Amb el lema Les infermeres ja no callen, les professionals s'han manifestat a les quatre capitals catalanes per reivindicar la seva feina i exigir millores salarials i professionals.
Ho han fet en el Dia Internacional de la Infermeria a Girona. S'han concentrat davant les portes de l'Hospital Santa Caterina de Salt.
Salt, Núria Paraire.
Expliquen que cada vegada la població viu més anys i això fa que hi hagi més necessitats sanitàries que han d'assumir els professionals d'infermeria, tot i que diuen que no se'ls compensa econòmicament. Ho ha explicat el secretari provincial a Girona del sindicat SATSE, David Oliver.
Tot això doncs ens va caient, doncs, des d'espirometries, des de proves funcionals, d'altres coses que anem assumint, però sense que ningú, doncs, només amb un petit protocol, amb una formació d'una horeta, doncs ja se'ns encarrega que ens en fem càrrec d'això. Quan això a nosaltres ens preocupa i això ens provoca aquest estrès, diguéssim, físic i mental, sobretot.
Concreta que la manca de millores fa que hi hagi professionals que deixin la feina perquè canvien d'àmbit o perquè marxen a altres països europeus on estan ben valorats, tenen millors sous i on hi ha més infermeres per cada 1.000 habitants. Des de Salt, Núria Peraire, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I atenció a aquesta notícia. Un advocat de Girona de 100 anys s'ha convertit en l'advocat en actiu més vell de Catalunya.
És Ignasi de Ribot i de Valle, que va ser alcalde de la ciutat fins al 1979. Des del Col·legi d'Advocats li han fet un homenatge.
Tornem a Girona, Fèlix Martín.
Ignasi de Ribot ha agraït el reconeixement. Ha escrit el llibre d'honor del col·legi. Fer 100 anys no costa gens. Lo difícil és fer d'advocat. I en declaracions a Catalunya Ràdio, afegeix que no té previst de plegar.
Estaria cansat si no treballés. Treballar és emplenar la vida, amb discursos, amb alegries.
A tot l'estat només hi ha un altre advocat en actiu de més edat, viu a Múrcia i té 102 anys. Des de Girona, Fèlix Martín, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I a la cultura, el debat sobre si el cinema i la política poden conviure i com s'ha d'afrontar l'arribada de la intel·ligència artificial ha centrat les primeres hores del Festival de Cinema de Canes, el més prestigiós del món, Marta Viana.
El certamen ha arrencat amb una comèdia romàntica francesa i la Palma d'Or honorífica per a Peter Jackson.
Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
Jane Fonda ha declarat oberta aquesta 79a edició afirmant que el cinema ha estat sempre un acte de resistència. I abans, el president del jurat, el sud-coreà Park Chan-wook, afirmava que el cinema polític amb vocació artística té un gran valor, com també el té el que es fa simplement per entretenir, com ara la cinta inaugural, aquesta Venus Electric entretinguda i inofensiva. A tot això, Guillermo del Toro ha vingut a presentar la còpia restaurada del Laberinto del Fauno i s'ha emocionat al final de la projecció.
Això és el que les pel·lícules generen en nosaltres, això és el que l'art fa per nosaltres i a la merda la IA.
L'altre gran debat, la IA, amb l'Academy Moore, membre del jurat, diu que hi haurem de conviure, vulguem o no. Per cert, avui serà el dia d'Aina Clotet. Des de Canes, Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
Ara, literatura. L'escriptor britànic Julian Barnes ha presentat a Barcelona el seu últim llibre, Comiats, amb el qual s'acomiada dels lectors.
Barnes, que té 80 anys i és autor de títols com El sentit d'un final, diu que la decisió de plegar no ha estat senzilla, però que ja ha dit tot el que havia de dir, que ara el que toca és callar. Ho explicava així a una pregunta d'aquesta emissora.
Ara mateix no tinc una sensació de pèrdua terrible perquè crec que va ser correcte aturar-ho. I qui sap, si per casualitat escric un altre llibre, l'hauria de titular Ho sento, només estava fent broma.
I atenció a això, perquè Israel es classifica per a la final d'Eurovisió 2026 amb aquesta cançó.
El representant israelià Noam Betan ha aconseguit passar la primera semifinal després d'haver rebut una advertència formal de l'organització per haver demanat el vot de forma il·lícita. Es veu que havien aparegut diversos anuncis en diferents idiomes a les xarxes i mitjans de comunicació demanant els vots, un fet que prohibeix el reglament del festival. El festival, per cert, ha censurat també els crits d'atureu el genocidi que el públic va cridar durant l'actuació de Noam Betan. Grècia i Finlàndia, els dos països favorits a les apostes oficials, també s'han classificat al costat d'Israel.
I una altra de música, aquesta sense polèmica. Joan Manuel Serrat, guardonat amb el Premi d'Honor de l'Acadèmia de la Música Espanyola.
D'un temps que ja és un poc nostre, d'un país que ja anem fent.
Considera que ocupa un lloc essencial en la història per la seva llarga trajectòria i el llegat que deixa amb les seves cançons. Per l'Acadèmia, Serrat representa la cançó d'autor, la poesia i el compromís social, a més de ser un artista que ha esdevingut un pont entre generacions. El cantautor recollirà aquest Premi d'Honor a la gala que se celebrarà a l'Acadèmia de la Música el proper dia 26 de maig a Madrid.
I els esports, Robert Prat.
El Barça, que estudia emprendre accions legals contra Florentino Pérez per les acusacions pel cas Negreira. El president del Madrid diu també que el Club Blanc els han robat les lligues. Descarta dimitir, anuncia eleccions i ataca la premsa. L'Espanyol rep a la cel l'Atlètic Club sense marge d'error. Els blanquiblaus tenen els mateixos punts que el Girona, que estan descens. I també a 9:45 avui es disputa el partit entre l'Alavés i el Futbol Club Barcelona.
Ara el comentari esportiu amb Ruth Vilà.
El president del Madrid, Florentino Pérez, és el rei despullat a qui ningú s'atreveix a dir-li cabanú. Ahir va oferir una roda de premsa per anunciar que convocarà eleccions i va convertir la compareixença en un sainet. Despectiu amb qualsevol oposició, atacant periodistes com si fossin els responsables de tots els mals del Madrid, tornant una vegada més al cas Negreira per alimentar el relat victimista i esquitxant tot aquest discurs amb el seu masclisme ranci. I enmig de tot això, convoca eleccions anticipades, una maniobra per blindar-se encara més a la presidència blanca. Tan sorprenent és el que diu Florentino com el silenci que l'ha envoltat
en els últims anys.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
Com a maleta expert en viatges, et garanteixo que si el que vols és tenir un viatge fàcil gaudint des del primer moment, no hi ha res com viatjar amb B-Travel. Amb B-Travel Easy, opció de cancel·lar, passi el que passi fins a 24 hores abans i assistència 24/7.
B-Travel, viatja't la vida. Assegurança opcional RAFE. Consulta'n les condicions a b-travel.com.
Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Ara mateix, Sant Pau de Segúries, el Ripollès, tenen 4 graus després de la tempesta i la calamarsada que hi va deixar 54 litres per metre quadrat. Els hostalets a Pierola hi van caure 37 litres per metre quadrat i ara mateix hi ha 11 graus. Tenim també bancs de boira, núvols baixos, a molts llocs de la Catalunya central, les comarques de Barcelona, les de Girona. En general s'aniran aixecant durant el matí, per tant, en general acabarà fent més sol. També tenim vent a la meitat sud de Catalunya, sobretot a les Terres de l'Ebre, i avui a la tarda hi haurà tempestes, però menys que no pas ahir, més concentrades al nord-est, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, a la Catalunya central i potser al Prepirineu. No descartem que arribin a la Costa Brava, però ja més desgastades. I en pròxims dies, demà es mantindrà la mateixa situació. Divendres augmenta la inestabilitat una altra vegada, amb més núvols i sobretot una baixada a la temperatura.
El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, la Bohème, La flauta màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi, i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
A partir de 9:15, Àgora Esportiva amb Laia Tudel, Joel Díaz i Francesc Garriga per analitzar l'anunci de convocatòria electoral al Real Madrid i la roda de premsa del seu president, Florentino Pérez. També en parlarem amb el periodista Alfredo Relaño.
I després comentarem la dimissió del president del grup Vocento, Ignacio Ibarra, el mateix dia que el president del Madrid carregava durament contra el diari ABC, amb els periodistes Carme Barceló i Salvador Sostres.
A 9:45 entrevistarem el periodista Fonsi Loaiza, autor del llibre Florentino Pérez, El poder del palco.
I a 11:00 parlarem del documental Tornant enrere, que repassa la història de Sopa de Cabra. Ens el presentaran el director Jordi Call i Gerard Quintana i Josep Tió.
Des de les 6 i fins a 1:00, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
Ahir a temes pendents ens va venir a veure en Sergi, el nostre Sergi, que va explicar que dilluns van a veure la rua dels jugadors del Barça pels carrers de Barcelona, però que va patir una mala experiència.
Tenia una camiseta i volia que me la firmés el meu jugador preferit. Sí.
Qui és el teu jugador preferit?
El Bargi.
Quin Bargi? El Bardagí.
El
Rooney Bardagí. I què va passar?
I què va passar? Que li vaig voler tirar la camiseta a l'autocar perquè me la firmés.
El Rooney Bardagí.
La vaig enrotllar.
Sí.
Però al tirar-la es va...
No et tranquis.
Es va desplegar i...
La samarreta es va desplegar, que la va fer com una vela, no? Com un
paratent. I va anar a la cara d'un guàrdia urbano.
No, Sergi.
I li vaig dir, perdona, que no iba para ti, era para el bar, i súbesela si puedes.
Home, mira, que te la pugi i et pugi pel
vent.
I què va fer l'urbano?
Mamma mia, i se la va quedar.
Què dius?
Va ficar sota el xaleco i jo li vaig dir, devuélveme la camiseta o llamo a la policía.
Ja, però clar, la policía, que la policía era ell, oi?
Era ell.
Molt bé.
Se la va quedar...
Ara mateix hi ha un...
Avui cap a 11:15, més temes pendents.
Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Nerea Sanfe.
Avui és un bon dia per a confessar-vos que estic fent una desintoxicació de mòbil. Bé, realment ho estic intentant, però em costa molt. Pròximament participaré a través del programa de 3CAT i allà ens llevaran tots els aparells electrònics que tinguem en possessió. Així que jo he volgut avançar-me i provar com és la meva vida sense un aparell telefònic. Spoiler, no he aguantat ni una hora. Els meus dits em demanen escriure i fer swipe amb els Instagrams de la gent. És horrible. Com ho faré quan t'haig de gravar? Ni idea. Això sí, el drama està assegurat.
I el segon, el Joan Foguet.
Winston Churchill va pronunciar el seu primer discurs com a primer ministre davant la Cambra dels Comuns tal dia com avui de 1940. Ja em direu que torno a semblar la Viquipèdia. I tant de bo. Llavors digué que no tenia res més a oferir que sang, esforç, llàgrimes i suor contra Hitler. El discurs va triomfar, però perquè no havia alternativa, ho tenia molt magre. Però com ell mateix deia, si estàs passant per un infern, segueix endavant. S'ha de seguir endavant. I deixar de pensar en que vindrà algú que t'arreglarà els problemes. Per què no? Poseu unes gotes de Churchill. Podria ser whisky, xampany o conyac a la vostra vida. Sigues el teu propi Churchill. Avui pot ser un bon dia per convertir-te en el líder que tu mateix necessites.
Derecho.